Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Tornem al Penedès en xarxa amb el tema de la setmana que avui dediquem a parlar de l'obesitat. Aquesta segona part la comencem a Canal 20. Des d'allà, el Raimon de Cara parla amb una nutricionista que ens donarà pautes per prevenir l'obesitat.
I ara parlem amb una professional, veïna d'Olèrdola, amb Anna Carrasco, que és dietista nutricionista, treballa a la farmàcia de Sant Julià de Vilafranca. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Una professional de la nutrició d'aquest àmbit, en el teu cas, entenem que es centra sobretot en explicar i difondre hàbits saludables per, en aquest cas, prevenir i combatre l'obesitat. Quines recomanacions oferiries?
Mira, primer de tot, per prevenir l'obesitat, és bàsic uns bons hàbits, tant d'alimentació com d'exercici. O sigui, això és bàsic. Llavors, una alimentació més adequada per a l'obesitat. No hi ha cap dieta ni cap alimentació que sigui específica per això, sinó tenir una alimentació bàsicament mediterrània. O sigui, estem en molt bon lloc per poder portar fàcilment una dieta mediterrània, rica sobretot en vegetals, en fruites, en llegums. També greixos saludables, com ara l'omega 3 dels fruits secs, o del peix blau, l'oli d'oliva també, i intentar que tot el que sigui proteïna, no, doncs siguin que provingui de carns magres, dels ous, i ja està, és que no és complicat. Quan ens compliquem és quan no funcionen les coses.
En positiu, dieta mediterrània, però això també suposa una consideració d'algunes coses que tenim integrades a les nostres dietes, a les dietes de moltes persones que hem de refusar, no? que consumim i que no hauríem de consumir, com a mínim no amb tanta freqüència.
Exacte, o sigui, el que hem de prioritzar són aliments frescos i de proximitat, de temporada, i també doncs, el mínim processats possibles. Tot el que són ultraprocessats, això seria el principal grup d'aliments a evitar.
Clar, això seria, entenem, per prevenir els hàbits saludables, l'exercici també, per prevenir l'obesitat. Però clar, un cop hi ha obesitat, podem especificar com actuar-hi des del punt de vista de la dieta? Què recomanaries ja a una persona que té sobrepès, un excés de pes i que cal reduir-lo? Com elaboraries una dieta? Quina dieta elaboraries aquí?
Val, sí, primer de tot, el que és important abans d'elaborar una dieta, una planificació nutricional, el que és important és veure aquesta obesitat, de què va acompanyada. Hi ha altres afeccions, com poden ser el que és la hipertensió arterial o diabetis, que també ens faran triar altres camins. Per tant, és important parlar amb la persona i preguntar-li ben bé si aquesta obesitat va acompanyada d'altres malalties. També del greix, l'excés de greix d'aquesta persona, com està distribuït. Pot ser que estigui distribuït de manera més central a nivell abdominal o de manera més perifèrica, les cames, els braços, que això també ens farà actuar de maneres diferents. Però així una mica en general, el que seria una pauta alimentària seria sobretot el que et comentava abans, donar-li molta importància als aliments d'origen vegetal, vale? I llavors també doncs, intentar fer una mica de la restricció calòrica per intentar doncs, baixar una mica aquest pes. Això, la restricció, si l'acompanyem d'exercici, doncs encara millor, perquè l'efecte es veu molt més potenciat.
Tot i que poden haver aquestes recomanacions, uns criteris generals, després a l'hora d'identificar què cal a cada persona, és necessari aquest estudi individualitzat.
Mm-hmm. Exacte, sí, sí, sí. Avui en dia també hi ha molts mètodes per veure el que et comentava abans de com està distribuït aquest greix, com ara és una bioimpedància, no? Que són tecnologies noves, però que ara ens ajuden molt, que ens diuen doncs, com està distribuït aquest greix. I llavors és això, a partir d'aquí, parlar també molt amb la persona sobre els seus gustos personals, perquè al final, clar, s'ha de fer un canvi d'hàbits, és molt important que es faci, però ha de ser un canvi d'hàbits sostenible en el temps. Aquesta persona ha d'estar còmoda amb la pauta. I clar, si a la persona se li pauten coses que no li agraden, no es farà. Per tant, s'ha d'adaptar molt cada pauta a cada persona que tenim al davant.
Clar, perquè el propòsit és que un cop s'hagi perdut el pes, tenir aquests hàbits, afermar-los perquè no es torni a guanyar de nou el pes, no? És important el que comentaves, no? Que la persona s'hi senti còmoda.
Exacte, sí, 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 és molt important. El conegut efecte rebot passa molt, és molt habitual. I això és perquè durant 2, 3, 4 mesos, els que siguin, la persona té una dieta, inclús hi ha molts cops, que és massa restrictiva, i llavors és normal que al cap dels mesos aquesta persona es relaxi i potser torni a alguns hàbits que tenia abans que no acaben de ser beneficiaris del tot. Llavors, clar, és quan passa aquest efecte rebot. Per tant, és molt important això que et deia, adaptar molt la persona i que sigui a uns hàbits que puguin ser sostenibles al llarg del temps.
I, Anna, suposem que segurament sovint s'ha de distingir entre el pes que es desitja i el pes saludable. No sempre és saludable el pes que es desitja, no?
Exacte. Això també és molt important. Hi ha un paràmetre que és el pes ideal de cada persona, que això s'obté mitjançant uns càlculs. Clar, moltes persones diuen, no, jo és que vull baixar tants quilos. Dius, a veure, al final no pots anar en contra del teu cos. El nostre cos també té la seva manera de regular-se i troba el pes amb el que està còmode. És això, si ho acompanyem d'uns hàbits saludables, al final el pes, la pèrdua del pes, també ve una mica donada per si sola i el cos també s'autoregula. I el pes amb el que és més fàcil mantenir-nos és el nostre pes ideal.
I heu notat darrerament que hi ha un problema creixent de sobrepès, que cada cop són més les persones, no sé si especialment joves o d'edat que estan a franges doncs, dels 20, 30, 40 anys, que s'adrecen a les persones professionals com tu per excés de pes. Noteu que hi ha un augment de consulta en aquest sentit o no?
Sí, de fet, les dades ens indiquen que l'obesitat i el sobrepès van en auge, o sigui, les dades són més cada cop. I jo crec que això va acompanyat una mica doncs, del sedentarisme, que cada cop està més normalitzat, feines molt sedentàries i el fet de no acompanyar-ho d'un exercici. Llavors, clar, jo crec que aquí hem de començar a fer una conscienciació, que ja fa temps que s'està fent, però incidiré una mica més perquè és el que et dic, o sigui, els números van en l'alça i com a societat hem de començar a ser molt més conscients.
I com en tot, en la pèrdua de pes, on tenir i mantenir el pes ideal, no hi ha miracles, tampoc productes miracles.
No. Jo sempre soc partidària d'uns bons hàbits, que això és la base de tot, és el fonament. I a partir d'aquí, si sí, després poden haver-hi molts casos d'una persona que s'estanca o el que sigui, llavors ja podem buscar algun complement, algun suplement que l'ajudi. Però ja començar des del principi amb dietes miracle inclús o productes miracle o ara els medicaments tan coneguts que s'estan fent servir ara. Jo crec que el millor és començar per la base, amb uns bons hàbits d'alimentació i d'exercici, i segur que és la millor manera.
Per tant, lo que ha de ser central, fonamental, aquesta bona alimentació, hàbits també saludables, fent exercici, i en tot cas, si s'ha de fer alguna cosa més, s'hauria de ser com a complement, un afegit a això central.
Exacte. O sigui, i això en qualsevol cas, no només parlant d'obesitat, qualsevol persona. Primer es comença per la base i després ja si veiem que algun dels problemes segueix o que és això, que fa falta una mica d'ajuda, doncs ja aniríem a buscar algun suplement, algun complement, sempre prioritzant els que són més naturals. I és això, però valorar-ho després, quan ja s'hagi començat a produir aquest canvi d'hàbits i veiem que encara falta doncs, una petita ajuda.
Per tant, són consells a vegades de sentit comú i com a pacients moltes vegades no tenim aquest sentit comú, no, Anna?
Sí, exacte. A vegades bueno, volem les solucions ràpides, fàcils, però bueno, ens hem d'agafar-ho amb calma. Al final, si parlem de perdre pes, és un procés que s'ha de fer a poc, és el que et dic, si es fa ràpid, després és molt probable que hi hagi aquest efecte rebot. Si ens ho agafem amb calma, anem a poc, llavors és quan funciona.
Doncs ho deixem amb aquestes recomanacions. Moltes gràcies pels consells, per aquests criteris. Anna Carrasco, dietista nutricionista, gràcies per acompanyar-nos avui en aquest temps al Penedès en Xarxa i que vagi molt bé. Fins la propera. Una abraçada.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I d'Olèrdola anem ara cap a la capital del Cava. Allà el Miquel Cuenca està acompanyat d'una infermera i d'una nutricionista del CAP de Sant Sadurní per explicar-nos com treballa al centre la prevenció de l'obesitat.
Doncs sí, Sílvia, concretament estem amb la Mariluz López, ella és infermera i també referent d'obesitat, i també amb l'Alba Ribas, nutricionista, totes dues del Centre d'Atenció Primària d'aquí Sant Sadurní. Nosaltres, en aquesta última secció del tema de la setmana, el que farem és aprofundir en totes aquestes qüestions que s'han anat tractant al llarg del matí, però referent i també sabent quin és el paper que té el CAP aquí a Sant Sadurní i també en diferents projectes en els quals està involucrat. Per tant, nosaltres saludem a les nostres dues convidades. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
La primera pregunta, comentàvem i centrant-nos en la nostra secció, quin és el paper que té l'atenció primària en la detecció i també el tractament de l'obesitat?
Doncs l'atenció primària té un paper clau tant en la detecció precoç com en el seguiment de l'obesitat. Al CAP som sovint el primer punt de contacte del pacient amb el sistema sanitari i això ens permet detectar situacions de sobrepès i obesitat durant revisions, controls de salut o consultes per altres motius. A partir d'aquí podem fer una valoració global de la persona, identificar factors de risc associats com la hipertensió, la diabetis, un colesterol elevat i iniciar un pla de tractament basat principalment en canvis d'hàbits de vida, no? Amb seguiment i suport continu.
L'atenció primària és sinònim de proximitat. Segurament és el primer pas que pot arribar a fer una persona en tema de malaltia, en tema de benestar, de sentir-se malament, d'anar a consultar el seu professional sanitari. En aquest sentit, quan una persona arriba al centre amb un problema, en aquest cas de pes, quin seria el primer pas que feu des del punt de vista professional?
El primer pas sempre serà fer una valoració inicial completa, no? Completa realment a nivell general. I sobretot veure que la persona vulgui continuar. Moltes vegades el que ens passa també és que la persona potser pregunta, no? I consulta per això, però no vol continuar. Si nosaltres li donem, no? Pas, no? I vol continuar, aleshores el que normalment fem és pues mesurem pes, alçada, calculem l'IMC, no? L'índex de massa corporal, i si cal també el perímetre abdominal. Però no ens quedem només amb això, no? Amb aquestes xifres, perquè també hem de fugir, no? de la qüestió del pes. El que també parlem amb la persona és sobre els seus hàbits alimentaris, el nivell d'activitat física que té, el descans, l'estrès, el context personal, perquè l'objectiu és entendre què hi ha darrere de cada problema de cada pacient.
A partir d'aquí, si Núria, si vols continuar. Alba, perdó.
A partir d'aquí, la infermera deriva el pacient a grups de nutrició que fem al CAP de Sant Sadurní, on parlem de com menja la persona, dels seus horaris, del context familiar o laboral, perquè moltes vegades el problema no és només què menja, sinó com i en quines circumstàncies.
A partir d'aquí, quan s'han analitzat totes aquestes qüestions, entenc que des del centre o se'l deriva a un altre professional del centre o altres llocs. On seria? Què es faria? Quin seria el següent pas després d'aquest primer anàlisi?
Des de nutrició treballem molt en l'educació alimentària, aprendre a organitzar els àpats, millorar la qualitat de la dieta o adaptar els canvis a la vida real de la persona. L'objectiu és que siguin canvis sostenibles i no dietes puntuals.
El seguiment que es fa d'aquests hàbits saludables i visites mèdiques, com definiríeu aquest acompanyament?
Al final, aquest acompanyament és un acompanyament multidisciplinari, no? Des de aquest pacient el podem portar, no, aquest usuari, des de la consulta del metge, però normalment es porta des de la consulta d'infermeria. I la infermera té un paper molt important en el seguiment de l'educació i de la salut d'aquest usuari, ajudant el pacient a introduir i mantenir aquests canvis. Fer valoracions clíniques, detectar, doncs, les possibles malalties associades i, si ja hi són, treballar també amb aquestes malalties.
Hem parlat d'infermeria. En el cas d'Alba, de l'àmbit de la nutrició, quin seria el paper?
Des de nutrició ens centrem especialment en l'alimentació i en ajudar la persona a construir una relació més saludable amb el menjar. Quan treballem coordinats, tot l'equip, doncs els resultats acostumen a ser millors.
Com a base d'experiència, aquí afegim una nova qüestió. En els casos que heu arribat a tenir durant aquest temps, quins serien els resultats? O cadascú entén que cada persona és diferent, no? Cada persona té el seu temps i cada persona té la seva forma de tractar-se.
Sí, és... Sí, sovint és un dels principals reptes, no? Realment, canviar els hàbits que portem durant molts anys no és fàcil, no? I arribar a aquesta millora, pues, té moltes dificultats, no? Moltes vegades són la falta de temps, és l'estrès, és la motivació irregular, les expectatives que són poc realistes sobre la pèrdua de pes, i influeixen també molts factors socials i familiars, no? Tenir un bon recolzament social i familiar fa moltíssim, no? Per això és important treballar, no, amb objectius petits i que siguin assolibles, reforçar els progressos perquè els canvis siguin sostenibles a llarg termini, no? Perquè...
Exacte. Intentem plantejar canvis petits, com dius, i les dietes molt restrictives poden funcionar a curt termini, però sovint no es mantenen. En canvi, quan els canvis s'adapten a la vida de la persona, és molt més probable, és molt probable que es mantinguin en el temps, que és el que ens interessa.
A nivell de programes o activitats específiques que es facin des del CAP per prevenir l'obesitat de la població, en teniu al CAP o en col·laboració amb altres centres del territori?
Actualment al CAP estem oferint programes d'hàbits saludables. És un programa grupal. S'ofereix els dimecres del matí a 9:45. Anem fent edició rere edició. Són 8 sessions que duren hora, hora i mitja, on expliquem, doncs, el plat saludable, la distribució d'àpats durant el dia, expliquem, doncs, fer una planificació setmanal, no, de menús, que la persona, doncs, aprengui a elaborar els seus propis menús. I altres coses, com la cura d'etiquetes, també tenim la participació de la referent de benestar emocional del CAP i la fisioterapeuta, que ens explica, doncs, exercicis terapèutics que poden portar a terme els pacients en el seu dia a dia.
Fora de micròfons havíem comentat també un programa que, o més aviat, o com ho comentava, una ruta. Mariluz, no sé si
sí.
Ho voldries comentar.
Sí, bueno, s'ha creat la ruta de l'obesitat, no? És una ruta que s'ha fet, és un protocol per anar tots a la una, no? I treballar tots de la mateixa manera, no tan sols Sant Sadurní, sinó tot el Garraf, tot Penedès, Sant Sadurní, conjuntament amb l'Hospital de Vilafranca. Hi ha un endocrí, que és el que va començar, no, tot aquest projecte, i es basa en que treballem tots de la mateixa manera, donant els mateixos consells, donant les mateixes opcions a qualsevol persona que ho pugui necessitar. Aleshores, està molt bé perquè tothom donem el mateix missatge.
En aquest món en el que vivim, a vegades sempre hi ha, sorgeixen coses més dolentes que bones, però una de les bones és aquest augment de la sensibilitat i sensibilització en molts temes. En el cas de l'obesitat, des de la vostra experiència aquí al CAP, heu notat algun canvi en els últims anys en relació a tractar l'obesitat i la forma de fer-ho?
Sí, cada vegada més hi ha més consciència sobre la importància dels hàbits de vida i cada vegada més els pacients entenen que no es tracta només d'aprimar-se, sinó de millorar la salut en general.
A partir d'aquí, i a nivell també de protocols o de forma de fer de la vostra feina al CAP, també com a professional sanitari, aquesta sensibilització ha canviat o la forma de fer-ho cap al pacient?
Sí, s'està avançant molt amb la perspectiva que tenim, la mirada que tenim sobre l'obesitat. Cada vegada es posa més importància doncs, que és un pacient que té obesitat, té una malaltia crònica, que s'ha de tractar com a tal.
No és un obès.
No és un obès, exacte. No és un diabètic, no és un obès, no és un hipertens.
Són
no
persones, amb malalties.
I també es cuida molt l'estigma, no?, de l'obesitat, es cuida molt de manera global, doncs, no genera culpa, doncs anar buscant una miqueta doncs, també la part emocional, no?, també, recollir-la.
Sí, fins ara, sempre, no?, quan venia una persona, no?, amb obesitat, moltes vegades aquesta persona sortia més desanimada, no?, perquè era la culpa, no?, tu tens obesitat i ets un obès perquè tu t'ho has buscat, no?, o perquè menges molt, perquè no et mous. Aleshores, era un missatge que durant molts anys era el que es donava, o era la percepció de l'usuari. Aleshores, tot això, per sort, està canviant. Estem treballant molt per canviar-ho. També, no?, el no centrar-nos, com hem dit, en el pes. El pes no és l'únic indicador, no?, que hem de mirar. A vegades és l'últim indicador. Hi ha moltes altres coses.
I, per últim, ja per acabar, quin és el missatge que voldríeu donar com a professionals de l'àmbit sanitari respecte a l'obesitat?
Doncs començar amb petits canvis, menjar aliments més frescos, moure's una mica més cada dia, dormir millor, en la mesura del que sigui possible, i no cal fer-ho perfecte. El més important és començar i anar avançant pas a pas i perseverar.
Doncs Mariluz, Alba, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest tema de la setmana en relació amb els professionals del CAP d'aquí Sant Sadurní. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Heu tingut l'oportunitat d'escoltar el nou àlbum de Harry Styles? Si és que no, aquesta és molt bona, ens la proposa el Marc Pujol. Ready, steady, go, fins al flash. One time is all right. Two times is one too many. One, two, three times you're on me. And suddenly, ready, steady, go. You touch me good night. Butterfly both our bellies. You and me are skipping sleep with dirty feet. Ready, steady, go.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15 i us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en xarxa. I comencem per explicar-vos que les noves tendències de la denominació d'origen Penedès s'han presentat a la passarel·la vinícola Penedès 2026. L'espai gastronòmic Esprit Roca, a Girona, serà l'escenari d'aquesta nova edició de la passarel·la vinícola Penedès el proper dilluns 16 de març a la tarda. Aquest acte organitzat per l'ADO Penedès es dirigeix exclusivament a un públic professional, sommeliers, restauradors, distribuïdors i periodistes especialitzats, i permet als experts del sector conèixer les novetats de l'any. Enguany hi participen 36 cellers de l'ADO Penedès que oferiran el tast d'unes 250 referències i donaran a conèixer les últimes tendències i novetats dins la denominació d'origen. Per participar a l'esdeveniment cal rebre una invitació professional o registrar-se a la web de la Denominació d'Origen Penedès. Dir-vos, d'altra banda, que hi ha inversió al carrer Poeta Maragall de Banyeres del Penedès. La intervenció, en aquest cas, va comptar amb el suport de 40.000 euros de la Diputació de Tarragona. L'Ajuntament de Banyeres ha iniciat aquest pla d'inversions basat en millores a la via pública en diversos carrers del municipi. L'any 2025, entre d'altres actuacions, va intervenir en les obres de pavimentació del carrer Poeta Maragall, dins el nucli antic. La intervenció en aquest carrer va tenir un cost total de 87.300 euros, dels quals la Diputació va concedir a l'Ajuntament de Banyeres una subvenció important d'uns 40.000, dins del Pla d'Impuls Diputació del 2025. L'objectiu d'aquesta rehabilitació del carrer ha estat dignificar el nucli antic de Banyeres, ja que aconsegueix la pacificació del trànsit, així com la plataforma única que suprimeix les barreres arquitectòniques i facilita la mobilitat de persones amb mobilitat reduïda, progenitors amb carretons de nadó i també les persones grans o amb carretons de la compra. Hem de parlar-vos també d'una xerrada amb Tomàs Molina a Pacs del Penedès. Demà dimecres, l'Ajuntament de Pacs organitza aquesta jornada de reflexió sobre un dels desafiaments globals més significatius de l'actualitat, l'emergència climàtica. Sota el títol de la lluita contra el canvi climàtic, una responsabilitat compartida, l'acte comptarà amb la participació destacada del físic i periodista Tomàs Molina. Durant la xerrada s'abordaran les causes de l'escalfament global, els riscos ambientals que se'n deriven i les accions que es poden emprendre des dels municipis per mitigar-ne els efectes. Tomàs Molina és actualment un dels meteoròlegs i divulgadors científics més influents del país. Llicenciat en física i periodista, la seva trajectòria professional ha estat estretament lligada a la informació meteorològica a TV3 durant dècades. L'Ajuntament de Pacs convida a tots els veïns i veïnes a assistir a aquesta sessió informativa que tindrà lloc demà a les 7 de la tarda a la pista Alcalde Josep Soler de Pacs. Aquest acte és d'accés gratuït i és lliure per tothom. I hem de comentar-vos, d'altra banda, també que la sadurnenca Ariana Gironès és campiona de Catalunya de patinatge artístic. Ariana Gironès ha sumat aquest cap de setmana un nou èxit esportiu al seu palmarès després de proclamar-se amb l'artístic Skating Cunit campiona de Catalunya de patinatge artístic en la modalitat de grups xou petits, amb l'actuació Ella, tu i jo. La sadurnenca va pujar al primer esglou del podi amb els seus companys per davant del Club Patinatge Tona i del Club Patinatge Figueres, que van completar els tres primers llocs del calaix de la cita disputada a Palau d'Esports de Granollers. La jove patinadora revalida així el títol obtingut la temporada passada i prolonga una brillant ratxa de resultats. El passat mes d'octubre, recordem-ho, ja es va penjar la medalla d'or al Mundial de Pequín i el maig es va endur també el primer lloc al Campionat d'Europa.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:15. L'exercici físic i practicar esport té nombrosos beneficis pel cos i és essencial també en l'educació d'infants i adolescents. Avui al Pupitre, amb Carme Ortoll, repassem la importància de moure el cos. Anem, com sempre, a Canal 20, on ens hi esperen el Raimon de Cara i la Carme Ortoll.
Així és, Sílvia, avui toca asseure el pupitre i ho fem de la mà de la mestra de mestres, Carme Ortoy. Què tal, Carme? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui parlarem de moviment, no?
Avui parlarem de moviment. Aquest mes de març, al pupitre, parlarem, com deies, de moviment com a necessitat bàsica que tenim els éssers humans, i també reflexionarem sobre la importància de moure'ns. En aquests moments en què vivim, en què cada vegada estem tan petits com grans, més avesats al sedentarisme, amb més estomes de sofà, més pantalles i menys joc al carrer o bones caminades, parlar de moviment i de l'esport, sobretot en la infància i la joventut, em sembla un tema clau i essencial.
I per què és tan important el moviment?
El cos està fet per moure's i per moure'ns. I aquest moviment està en estreta relació amb la salut física i el benestar en general. De fet, quan parlem de moviment, no parlem només de fer esport un dia a la setmana, que també està molt bé, sinó de moure el cos de manera regular en el dia a dia. El moviment ajuda a enfortir el cos i el sistema cardiovascular. També ajuda a reduir el risc de malalties, a millorar la força muscular i la salut dels ossos, i fins i tot a prevenir algunes lesions i l'osteoporosi. Moure'ns de manera sistemàtica ens ajuda a regular el pes corporal i el metabolisme i a la prevenció de malalties cròniques. I a més, entre moltes altres coses, afavoreix molt la sociabilització. Les activitats dels infants, com poden ser jugar a les places o al carrer, caminar, ballar o fer esport en grup, incrementa l'autoestima i la confiança en un mateix i dona més energia i vitalitat per afrontar el dia a dia, creant entre el cos i la ment una sensació d'harmonia més global.
Hi ha etapes, Carme, del desenvolupament infantil i juvenil on la importància del moviment és clau. Què podríem recordar d'aquestes etapes més concretes?
Mira, com sabem, el moviment, com dius, és imprescindible en totes les etapes del desenvolupament de cada persona, per motius diferents, en cada fase i especialment en les d'infantil i juvenil. Si et sembla, podem fer un petit reconegut, com un dibuix ordenat per etapes, amb el per què és tan important en cadascun d'elles. En la primera infància, estem parlant dels 0 als 3 anys, el moviment és la base de tot el desenvolupament. Moviments com gatejar, rodolar, aixecar-se, caminar o jugar lliurement al terra permeten descobrir el propi cos i l'entorn. Ajuden a desenvolupar la motricitat gruixuda i en alguns aspectes també la fina, com per exemple el poder agafar objectes. També estimula el desenvolupament neurològic i sensorial i afavoreix l'autonomia i la seguretat emocional. Dels 3 cap als 6 anys, el moviment és també una part important de l'aprenentatge. Exemples com caminar, córrer, saltar, enfilar-se, fer jocs simbòlics i expressius ajuden a millorar la coordinació, l'equilibri i l'agilitat. També ajuda a estructurar l'esquema corporal i la lateralitat i canalitzen les emocions a través del joc i afavoreix de ple el desenvolupament del llenguatge i el pensament. I a l'edat dels 6 cap als 12 anys, a l'etapa de l'educació primària, el moviment és clau per al creixement saludable. Els esports, els jocs reglats, la bicicleta, la dansa, l'educació física, entre molts altres, ajuden a consolidar les habilitats motrius bàsiques i a desenvolupar la resistència i la força i la flexibilitat. I també afavoreixen hàbits saludables i rutines actives i potencien valors com la cooperació, el respecte i l'autodisciplina.
I a l'etapa de l'adolescència?
Mira, en l'adolescència, dels 12 cap als 18 anys o una mica més enllà aproximadament, ja que sempre partim de que cada persona és un món, i a més aquestes etapes de l'adolescència on en tenen tantes necessitats i interessos, el moviment ajuda, a més de tota la part física i social, a regular el cos i les emocions. Esports recreatius o federats, entrenaments funcionals, activitats artístiques i esportives, els acompanya en els canvis culturals i també hormonals i ajuden a reduir l'estrès i l'ansietat, així com també a millorar la imatge corporal i l'autoestima, afavorint la identitat personal i social. Aspectes molt importants en aquesta etapa educativa. La idea clau és que, tant en la infància com en l'adolescència, el moviment no és només exercici, és exploració, és aprenentatge, és salut i valors, i és equilibri emocional i identitat. Quan el moviment és present de manera adequada a cada etapa, afavoreix un desenvolupament integral, tant físic com cognitiu, com emocional i social, i és del tot positiu.
Has parlat del moviment, però també dels esports. Els esports, quins beneficis els aporten als infants i als adolescents?
L'esport i l'activitat física són components essencials de la vida saludable per a qualsevol persona i a qualsevol edat. I és una eina clau per al desenvolupament integral dels infants i els joves. Ara bé, en les etapes de la infància i l'adolescència prenen encara més una rellevància especial perquè proporcionen beneficis a múltiples nivells, que sabem bé que es poden apreciar de manera immediata i també a mitjà i a llarg termini. Tots aquests beneficis són tangibles a nivell físic perquè promouen un desenvolupament més saludable, com també la prevenció de malalties com obesitat, la diabetis, la hipertensió, la depressió, entre molts altres. A més, la pràctica esportiva també afavoreix el benestar psicològic i emocional, l'adquisició d'habilitats socials i l'enfortiment de valors que contribueixen a una vida més sana en tots els nivells. De fet, els beneficis de l'activitat esportiva a nivell físic són nombrosos. En general, com hem dit, milloren la salut dels joves i estableixen la base per a una vida saludable i plena. Ara bé, depenent de la disciplina esportiva que es practiqui, es poden estimular i enfortir unes habilitats i conduccions més puntuals, com ara la coordinació, la força muscular, la salut cardiovascular, l'equilibri, la velocitat o la flexibilitat. Per exemple, la natació diuen que és un dels esports més complets perquè enforteix el sistema muscular, el sistema cardiovascular i la capacitat pulmonar, a més de millorar-ne la coordinació i la flexibilitat. Altres exemples, com podrien ser la gimnàstica o l'escalada, són ideals per augmentar la força muscular, també. O el futbol, que proporciona més resistència cardiovascular. O el ciclisme, que també millora la circulació i la funció cardíaca. O l'hoquei i el bàsquet, que ajuda a millorar la coordinació, la presa ràpida de decisions, a vegades a pensar i actuar en pocs segons, i treballen aspectes importants com l'equilibri. I a més, fomenten el treball en equip, les habilitats de comunicació, ajuden a saber escoltar, a coordinar-se amb els companys i companyes, a crear vincles i sentiments de pertinença a un club, a un poble, a una ciutat. Aspectes, tots ells, que afavoreixen la cooperació i la solidaritat. I un altre aspecte molt important que no ens podem oblidar és la responsabilitat individual dins del grup, ja que el rol és important, així com el respecte cap a altres persones, també cap als rivals. I un altre punt clau i essencial és el compromís i la constància, tant en entrenaments com en els mateixos partits. Sabem que les opcions en els esports són múltiples i variades. Potser l'ideal podria ser que durant la infància i l'adolescència es practiquin diferents disciplines esportives amb el propòsit de trobar aquella amb què tant els nens i les nenes com els joves se sentin més ben identificats i es sentin millor al practicar-la de manera més regular.
Parlem d'un aspecte, la relació que podem establir entre el moviment i la salut mental. Quina relació hi ha?
Té relació. En primer lloc, perquè quan ens movem, el cervell allibera endorfines, que és una substància química que proporciona la sensació de felicitat i redueix l'estrès, l'ansietat, la depressió i, per tant, millora l'estat d'ànim, per la qual cosa també ajuda a disminuir si tens alguns episodis d'ansietat o alguns símptomes de depressió. I, a més, està comprovat que millora la concentració, la memòria, la claretat mental i augmenta la sensació de calma i d'equilibri emocional. Però, a més, la pràctica contínua d'una disciplina esportiva va acompanyada de processos i lliçons de vida que, sens dubte, deixen valuosos aprenentatges. Un d'ells és l'assoliment de petits i grans metes que augmenten l'autoestima i milloren la confiança en un mateix. Un altre dels processos que tenen cabuda durant la pràctica esportiva és la gestió de l'èxit i del fracàs i de les emocions associades. En aquest sentit, cada competència en què es guanyi o es perdi, es converteix en una experiència que fomenta la perseverança i la mentalitat de creixement de la persona. De la mateixa manera, l'esport és una manera de dinamitzar la rutina dels nens i joves i oferir-los una ruta d'escapament, moltes vegades d'algunes pressions, ja sigui a vegades, com dèiem, a nivell més escolar com social, aspectes que solen presentar-se en el dia a dia d'algunes criatures o joves.
Abans parlaven de l'esport. L'esport a nivell més social, què pot representar en la infància i l'adolescència?
Mira, l'esport representa moltes coses. Ens faltaria temps per explicar-lo amb tots els ets i uts, però a nivell de participació en activitats esportives propicia un entorn ideal per al desenvolupament dels valors i les habilitats socials, que són del tot imprescindibles no només en l'àmbit esportiu, sinó que també són de gran valor educatiu en la vida quotidiana tant dels nens com dels adolescents. Recordar algun dels aspectes que ja hem comentat i que són importants. Recordem el treball en equip, la comunicació assertiva, el respecte pels companys i els oponents, la cooperació, el sentit de pertinença, la valoració de l'esforç propi, la determinació i la constància són només alguns dels atributs que s'enforteixen amb l'esport i que preparen els esportistes per afrontar reptes en qualsevol context, ja sigui acadèmic, familiar, social o més tard a nivell més professional. És a dir, l'esport també contribueix i molt al desenvolupament social i emocional dels nens i de les nenes, dotant-los de moltes competències i proporcionar-los part de les eines necessàries per forjar-se un futur més reeixit. És per això que s'ha de fomentar tant des de casa, principalment amb l'exemple, com també des de les institucions educatives, amb aplicació d'estratègies que estimulin la inclusió i la participació dels més petits en disciplines esportives de manera continuada. De fet, com sabem tots, fer-ho és un bon pas cap a la creació dels hàbits saludables.
Parlem del joc, també és un aspecte molt important lligat al moviment.
Com bé sabem i hem compartit en altres pupitres del joc i de les classes de joc, n'hi ha moltíssims. Avui m'agradaria més centrar-me i que ens fixem més en el joc lliure i espontani, que per tots els infants és molt important i també és fonamental pel seu desenvolupament integral. El joc lliure no és només una activitat lúdica i de passar bé el temps, sinó que és una eina essencial de creixement emocional, de desenvolupament social i d'aprenentatge. Fixa't, quan un infant juga, sense instruccions pròpies de l'adult, contribueix a construir coneixement propi, a partir de com l'observació, com es treballa la manipulació, la capacitat d'experimentar. Un altre part molt important es dona en el desenvolupament cognitiu, ja que afavoreix de ple la creativitat, la imaginació, potencia el pensament crític i ajuda a millorar l'atenció i la concentració, i també estimula molt la resolució de problemes i la presa de decisions. A més, l'infant, normalment quan juga, es sent més capaç i més competent. Aprèn. Cadascú a la seva manera a resoldre els conflictes que se li presenten i practica normes socials de manera natural. Ja veus, no pararíem de dir aspectes bons i positius del joc lliure perquè dona pas a la pròpia iniciativa i fomenta la capacitat d'organització i la responsabilitat. Els adults hem de confiar de ple en la capacitat natural a l'aprenentatge de les criatures. Això sí, els hem d'ajudar a crear, sobretot, entorns de jocs segurs i saludables, respectant els ritmes i els interessos de cadascú i acompanyar-los només quan sigui necessari.
Ja sabem l'important paper que fa l'escola en el treball de l'educació física, de les criatures i també de les activitats extraescolars. Però quin paper pot jugar-hi la família?
La família té un paper primordial, especialment durant la infància i l'adolescència, sobretot en l'exemple i el modelatge i el testimoniatge dels adults que té més propers. Tots sabem que molts nens i nenes imiten molt i fan el que veuen fer a casa, per la qual cosa, si la família practica activitat física o esport regularment, segurament que les criatures també ho faran amb normalitat. En aquest cas, l'exemple és molt més efectiu que les grans explicacions o les paraules. El testimoniatge, en aquest cas, és sempre donar valor a un estil de vida actiu. Per tant, des de la família és positiu, animar sense pressionar. evitar les comparacions amb els altres nens i nenes o entre germans i valorar l'esforç, més que no pas el resultat final. Doncs aquests són bons fonaments per tal de que l'infant i l'adolescent es moguin amb motivació. De fet, els hàbits saludables en aquest aspecte es van construint en el dia a dia, sobretot fomentant sempre que es pugui el joc a l'aire lliure, planificant activitats en famílies, com poden ser excursions, caminades, bicicletes, entre molts altres. En quant a l'activitat física o l'esport, normalment es normalitza dins les famílies com una rutina familiar i ajuda a consolidar un estil de vida més saludable tant per a petits com per a grans. I un altre aspecte important en aquest sentit és poder parlar, poder conversar i compartir sobre les motivacions de cadascú, d'allò que els atrau i els agrada, i valorar-ho, així com els canvis d'interès a l'hora de fer una activitat o un esport. De tota manera, tots sabem que en l'esport, com en tot, quan parlem de família, és equilibrat i positiu tot allò que fem i es va convertint en una experiència saludable, més duradora i formativa.
I quines conseqüències pot comportar el sedentarisme en infants i joves?
El fet de passar moltes hores asseguts o amb poca activitat física pot tenir conseqüències importants en el desenvolupament físic, mental i també social dels infants i joves. Organismes com l'Organització Mundial de la Salut alerten que els nivells baixos d'activitat física en edats primerenques s'associen a riscos de salut tant a curt com a llarg termini. Un dels primers que jo anomenaria són els problemes de salut física, així com l'impacte també amb la salut emocional o social. Recordar que els físics podrien ser l'augment de sobrepès o l'obesitat, que pot derivar en problemes cardiovasculars i metabològics, i d'altres, com menys força muscular i resistència, problemes posturals, com mal d'esquena, mal de coll i articulacions, o també pitjor qualitat del son. En els impactes més sociològics i emocionals, més risc de baixa autoestima, augment d'ansietat i símptomes depressius i, sobretot, menor capacitat de concentració i, a vegades, de rendiment escolar. I pel que fa als més socials, també es podria dir alguns com disposar de menys oportunitats de joc actiu i de relacions socials, més tendència a l'aïllament, especialment quan a temps sedentari es passen hores davant de pantalles, entre moltes altres coses.
I quines propostes i estratègies podrien compartir per fomentar el moviment?
Per mi, la més important seria integrar el moviment en el dia a dia, tant per petits com grans. Igual d'important que el d'alimentar-nos bé o el dormir o el descansar. Un altre podria ser el ser capaços d'oferir activitats variades i motivadores, respectant sempre els interessos i ritmes de cadascú i, sobretot, promoure i compartir el plaer de moure's, no pas per obligació.
I quin missatge, doncs, seria bo de que ens apliquéssim totes les persones que tenim possibilitats de moure'ns?
Un bon missatge final és aquell que ens recorda una frase feta molt antiga que ens diu que infants i joves actius avui, adults més sans demà. Per tant, un missatge clau que tots i totes les persones que tenim possibilitats de moure's ens hauríem d'aplicar és aquest de que moure'ns no és un extra, és una necessitat vital. I d'aquest missatge se'n desprenen algunes idees, com que el cos està fet per moure'ns i quan no ho fem apareixen desequilibris físics i emocionals. També que qualsevol moviment compta. A vegades no cal fer grans esforços ni esports intensos. El fet de caminar, estirar-se, ballar o jugar una estona ja ens pot ajudar a fer salut. Moure'ns és cuidar-nos, prevé malalties, millora l'estat d'ànim i ens dona energia. El moviment ens acompanya tota la vida i s'adapta a cada edat, a cada moment i capacitat. Ens cal també compartir que moure's és també una responsabilitat col·lectiva per ser promotors de salut i també d'entorns actius. Participar activament en llocs de ser persones passives, donant exemple als infants i joves, és promoure que junts fomentem l'autonomia, experimentem, participem i aprenem fent activitats interessants per tot. Per tant, Totes les persones que tenim la sort, com deies, de poder-nos moure, sempre que ho puguem ens cal moure'ns, no per rendiment, sinó per salut, per benestar i per qualitat de vida.
I a més, et sembla que podríem fer un petit recordatori de factors transversals, en aquest sentit, que ens aporten millores a totes les edats?
N'hi ha molts, i sí que en podem compartir uns quants. D'alguns ja els hem dit, que allò que fem de moviment i activitat sigui variat. Un altre és que intentem que allò que fem ens diverteixi. Tots sabem que si no hi ha diversió, normalment no es manté. L'altre i molt important és l'adaptació a cada persona tenint els ritmes diferents de cadascú. L'altre és que les activitats es desenvolupin en entorns adequats i amb seguretat. I també, potser per últim, recordar que el modelatge dels adults actius i l'exemple cap als infants i joves importa molt. Tot això, si en fem un bon ús i una bona pràctica, ens ajudarà a crear hàbits saludables per, com dèiem, una millor qualitat de vida.
Ens agradaria continuar parlant d'altres qüestions, però el temps és el temps i haurem d'emplaçar-nos a un altre dia. Avui ens ha acompanyat en el pupitre per parlar de la importància de moure'ns, com sempre, la Carme Hurtó i Grífols. I, a més, Carme, de quines altres persones o col·lectius t'has acompanyat per fer totes aquestes explicacions?
A més, com en cada pupitre, també ens hem servit d'articles, investigacions, conferències i lectures de diferents persones estudioses en el món de la pedagogia i de l'esport. Entre altres, Som Salut, Escola de Sant Joan de Déu, articles de Resi Plus, Direcció General de l'Esport, Xtec Educació, la Viquipèdia, el Diccionari de la Llengua Catalana, algunes aportacions del ChatGPT i, com sempre, també ens hem servit de la veu, el pensament i el testimoniatge de les pràctiques de molts docents que han estat i estan a les aules dels centres dels Serveis d'Educació de Catalunya.
I acabem, com sempre, el pupitre amb una frase que deixem escrita a la pissarra. Quina és?
Avui deixarem escrita a la pissarra una frase adjudicada a Hipòcrates, que ens diu: el moviment és un bon medicament pel cos i recorda que l'esport guanyat en salut és la victòria.
I fins aquí el pupitre d'avui, Carme.
Sí, gràcies per la vostra confiança i per l'escolta. A veure si un altre dia tenim l'ocasió d'entre tots els oients que sou en sintonia de poder fer un bon debat, que segurament ens ajudaria a continuar compartint des del pupitre passió per l'educació.
Radio Vila.